Són les 3.
Catalunya migdia.
Encetem la segona hora del Catalunya migdia. Fins ara us hem explicat que el ministre de Transports, Òscar Puente, dona per fet que no hi haurà trens de Rodalies a Catalunya fins demà. Aquesta tarda, a 4:45, es fa una nova reunió del govern amb responsables d'emergències i de Renfe per avaluar la situació i prendre decisions. També us hem parlat de les causes de l'accident d'Adamuz de diumenge a Còrdoba. Es van aclarint a poc a poc. Els trens que havien passat per aquell mateix tram abans del descarrilament del tren Irió tenen tots marques a les rodes d'un forat en un dels raïls que tot apunta que és el que va acabar desencadenant la tragèdia. I hem connectat també amb el Parlament Europeu, que avui ha enviat a la Justícia Europea el tractat comercial amb el Mercosur. Tot això us ho hem explicat a la primera hora del Catalunya migdia. Ara què més podem afegir-hi, Joan Bota?
Doncs en ple caos a Rodalies que afecta de ple la mobilitat del país i molt especialment a l'àrea metropolitana. Atenció també a això perquè el director del Servei Català de Trànsit, Ramon Lamiel, juntament amb responsables de la Divisió de Trànsit dels Mossos d'Esquadra, han d'explicar a partir d'aquesta hora detalls d'una restricció de trànsit que han anunciat que afecta l'AP7 a Martorell en sentit sud, que entrarà en vigor avui mateix i que té a veure amb l'accident ferroviari d'ahir a la nit a Gelida.
Sentirem en directe la compareixença del director del Servei Català de Trànsit, Ramon Lamiel, tan bon punt es produeixi.
Perquè, a més, ja fa patir aquest talús que va quedar afectat, que, de fet, va provocar molt probablement aquest accident mortal a Gelida i que ara sembla que també podria afectar l'autopista. Mentrestant, ja s'ha acabat la reunió entre tots els sindicats ferroviaris i el president de Renfe a l'estació de Sants, una reunió en què hi havia sobre la taula la seguretat i l'anunci de vaga que ha fet aquest matí el sindicat de maquinistes SEMAF. A l'estació de Sants hi tenim en Joan Garcia. Què en sabem d'aquesta reunió, Joan?
Poca cosa, perquè no hi ha hagut declaracions, ningú no ha volgut fer declaracions en acabar aquesta reunió que s'ha fet a porta tancada. Només en podem explicar un parell d'imatges que hem vist. Això sí, una, totes les armilles dels maquinistes a terra, les han llançat davant la taula on seia el president de Renfe, i també que els representants del SEMAF, el Sindicat Espanyol de Maquinistes, han marxat a mitja reunió que ha continuat després amb els representants d'altres sindicats. Sens dubte, dos senyals que il·lustren ben bé l'atenció que ha envoltat la trobada i que presideix en aquest moment les relacions entre els principals actors ferroviaris. Abans, el col·lectiu de maquinistes havia fet una concentració silenciosa de dol al vestíbul de l'estació de Sants.
D'alguna manera, Òscar, a aquesta hora estem fent el canvi de tom. Fins ara hem estat fent programació especial per explicar què passava amb tothom que bàsicament volia anar a treballar i que avui no tenia aquest servei de Rodalies. Ara passa al contrari. A partir d'ara la gent intentarà començar a tornar a casa i per aquest motiu de saber que molts dels usuaris que feu servir autobusos interurbans els haureu de seguir pagant, òbviament, ho diem en el sentit que aquest matí ha circulat un bitllet d'autobús que seria, segons circulava per xarxes, d'un autobús a Mataró, que deia que era gratuït. Les empreses confirmen a 3Cat Info, com ja hem anat explicant, que en cap cas això és així i que els autobusos s'han de seguir pagant. En tot cas, per tothom que aquesta hora iniciï l'operació tornada cap a casa, sapiguem com tenim la mobilitat més enllà de Rodalies. Mariluz García.
Bona tarda, doncs, en general tranquil·la, però l'accident de Rodalies encara afecta la P7. Es manté un carril tallat a Gelida en sentit sud perquè hi ha equips d'emergències a l'autopista, provoca uns 5 quilòmetres de cua, direcció Tarragona. A la mateixa P7, un carril tallat a l'Ampolla en tots dos sentits, retiren un camió que ha bolcat aquesta matinada, la calçada en sentit nord, i també retiren la càrrega. Provoca retencions en totes dues direccions. També cua entre Sant Cugat del Vallès i el Papiol en sentit sud per una topada d'avui entre diversos camions. I d'altra banda, el transport públic, recordem que els autobusos interurbans han reforçat avui el servei per pal·liar la interrupció de Rodalies.
Pel que fa a l'altre focus d'atenció, aquest accident mortal que vam tenir diumenge a l'alta velocitat espanyola a Andalusia, hi ha novetats. El País acaba de publicar la primera conversa que hi va haver entre el centre de control d'Atocha i el tren Àlvia just després de l'accident. Fins ara havíem pogut sentir aquests àudios al diari japonès del maquinista de l'Irio amb Atocha. Ara també podem sentir quina era la comunicació entre Atocha i l'Àlvia. El centre de comandament va trucar fins a dues vegades al maquinista i com que no hi va poder contactar, perquè és una de les víctimes, un tècnic va acabar trucant la interventora.
Oye, que soy el, digamos, aquí de puesto de mando de Atocha. Estoy intentando llamar al maquinista y no consigo hablar con él. Mira a ver si te puedes pasarle por el walkie.
Yo tengo un golpe en la cabeza también, ¿eh? Tengo sangre en la cabeza.
¿Qué, perdona?
Y no, que yo soy la interventora y también he tenido un golpe en la cabeza. Tengo sangre en la cabeza. No sé si voy a poder llegar hasta el maquinista. Voy a ir para el maquinista, pero que voy a intentar ir a la cabina.
És la confusió pròpia d'aquests instants. Et passa el mateix amb la trucada del maquinista d'Irio amb aquest centre de comandament, en què el maquinista i també el centre no són conscients encara...
Que ja s'ha produït el xoc,
de la magnitud
d'aquesta
tragèdia. És una trucada que s'està fent a 7:45 del vespre i, de fet, de fons d'aquesta trucada en l'àudio sencer se sent l'altra trucada que estan tenint. Per tant, quan els dos, les dues persones que treballen al centre de comandament pengen el telèfon i creuen la informació, en aquell moment no ho poden fer perquè estan parlant per telèfon, quan creuen la informació és quan se n'adonen. I un apunt sobre el fòrum de Davos. Donald Trump ja ha dit que els Estats Units són el motor econòmic del món, alerta que Europa no va en la bona direcció, diu, i que fins i tot hi ha llocs del continent que ja no eren, són el que eren. Ha estat el seu discurs d'arrencada al fòrum de Davos a Suïssa, on se l'esperava amb molta expectació per la seva determinació per annexionar-se a Groenlàndia.
Francament, hi ha llocs d'Europa que són irreconeixibles. No se'l reconeix, i podem discutir-ho, però no hi ha cap argument. Els amics tornen de llocs diferents, no vull insultar ningú, i diuen, no ho reconec. I això no és positiu, és negatiu. M'encanta Europa i vull veure que Europa vagi bé, però no va en la direcció correcta en els últims temps.
Catalunya migdia, amb Òscar Fernández.
Passant 6 minuts de les 3 de la tarda, pendent de tot plegat, de seguida, després de la publicitat, saludem els nostres convidats.
Catalunya migdia.
A Cap Bravo podríem convidar-te al cinema. En comptes d'això, preferim que estalvis amb l'oferta especial d'un, dos i tres euros. Com el pa de sandwich Bimbo de 640 grams amb un descompte del 17%, ara només per 2 euros. Qui et vol bé, et farà estalviar. Cap Bravo, així de bo.
A casa no hi havia llibres fins que hi va entrar 14. La mare va començar a llegir un parell d'autores de 14 cada setmana. Més tard, se'n va comprar una novel·la. I més tard, me la vaig llegir jo. Ara estudi filologia i he començat a escriure poemes. 14. Encomanem cultura en català.
Oberts a l'esport, a la cultura, a la política. Oberts a l'actualitat. Oberts a tot el que passa a la teva ciutat. A 20 minutos t'oferim informació objectiva, veraç i accessible. Troba'ns cada matí als carrers de Barcelona o entra a 20minutos.es i sempre estaràs informat. 20 minutos, diari obert. Vaja, tan oberts que som l'únic diari gratuït.
El que és millor de començar l'any és la il·lusió d'arrencar nous projectes. Canviar el bany, que ja demana una reforma, donar una nova vida a la cuina, fer que casa teva tingui més caliu. Per això a Bauhaus hem preparat un començament d'any ple de grans oportunitats per renovar casa teva. Comença l'any com et mereixes. Millor. Bauhaus. Bricolatge, reformes, decoració i jardí.
Catalunya migdia.
La tarda de Catalunya Ràdio.
Si hi ha algun oient que no ha estat mai a l'aeroport, que truqui.
M'acompanyem a l'aeroport.
Que el descobreixi amb tu.
Fem-ho.
Atenció, posa música d'atenció. Joan, bona tarda.
Hola.
Quants anys tens?
Jo, 59.
59. I amb 59 anys no has anat mai a cap aeroport?
No, em carden por els avions.
Quin és el lloc més lluny que has anat? A Barcelona deus haver vingut algun dia, dic jo.
Hòstia, no.
A Girona tampoc hi has estat?
No. No.
La millor hora del dia? Les 4 de la tarda, amb Francesc Garriga.
No, em carden por.
Sergi López, bona tarda.
Bona tarda.
Doncs si ets baby boomer.
Saps què passa? Que el meu cercle no és artístic. El meu cercle és més futbolero que artístic.
Com de la generació Z.
Guillem Gisbert, bona tarda.
Crec que fa molt temps que no vi un partit sencer. Potser del Mundial.
Fins i tot si ets millennial o centennial.
Irma Farelo. Hola, Irma. Hola, Muixca.
Hola, Irma. Hola, Irma.
Els partits del Barça sense narració, la de la...
Jo poso Catalunya Ràdio. Sí, sí.
Home.
Sí.
El Tot Costa és el teu lloc.
Soc un friqui. Escolto tot. El Tot Costa, soc un friqui.
Però us escolto bastant a vosaltres.
Em va fer molta il·lusió venir, perquè jo us escolto. És que aquí soc molt friqui.
De dilluns a divendres a les 7 de la tarda, Tot Costa. Un programa d'esports transgeneracional. Amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
Catalunya migdia. Amb Òscar Fernández.
I ja sabeu que els dimecres saludem l'Oriol Marc, subdirector del Nació Digital. Bona tarda.
Què tal? Molt bona tarda.
L'Alícia Puig, experta en polítiques urbanes. Bona tarda.
Bona tarda.
I el Joan López Alegre, professor de comunicació de la Universitat Abat Oliva Seu. Bona tarda.
Què tal? Bona tarda.
Tot bé? Tots tres?
Tot bé.
Tot molt bé. Sí, sí.
Perfecte, escolta'm. I ja sabeu que també afegim sempre una quarta persona. que els dimecres és el Santi Villas. Bona tarda.
Què tal? Bona tarda.
També bé, tu?
Bé, bé, ja l'has presentat com a subdirector, eh? La primera vegada que de cop et surt, eh?
Tot i que el guió diu cap de política. Vull dir, mare, el guió encara està malament, encara però quan no, anava a llegir-ho, encara he estat capaç de dir subdirector.
Home, per això ets el director i el presentador.
Si ara tu t'has après el seu nom, ja hem fet el dia.
No, home,
però
no,
saps
no
què m'ha passat
recorda,
ara? Què he pensat? A veure si després... I com que ho diu la muchacha aquesta que parla... Hi ha una muchacha que diu amb Òscar Fernández, he pensat, tal. I a més, avui hi ha molt bon rotllo, i he vist que, bueno, el Joan López Alegre l'has abraçat, tot.
Sí,
l'altre porta 14 bosses. L'Alicia està aprenent molt amb les seves converses. Jo l'he convidat a dinar.
Sí, carai, escolta'm.
Sí, sí. Això que no hem dinat junts.
No hem dinat junts.
Ens hem trobat.
Ah.
Però de repente,
i li has pagat el dinar?
No, jo com un senyor... O sigui, de repente jo he anat a pagar el meu.
Sí. I aleshores, al mateix local hi havia López Alegre.
Un senyor alt que girava i es posava el petate aquest que porta. I he pensat, jo que de lluny no hi veig gaire, però he pensat, segur que ho és. Però no s'havia girat. I aleshores, quan ell s'ha girat, jo ja estava pagant, i he fet. I cobre-me-lo del senyor.
Ara jo el
propietari... I ell ha vingut, no, que he dinat, que he dinat, no. Sí, sí, cobre-me-lo. No, que he dinat. Què ha dinat? Un biquini, diu.
Ara el proper dia el convido jo.
Clar, perquè això està bé fer-ho.
No serà un biquini.
O el que vulgui.
Això a mi m'agrada fer-ho, perquè a mi alguna vegada m'han fet això que vas a un restaurant i de repent, quan eres una estrella, des d'allà arriba un cambrer i diu... La senyora de la mesa tal les manda una botella de xampan.
Ah, sí?
I et sents Marujita Díaz.
No m'ha passat mai. No m'ha passat mai.
Bueno, perquè a tu no et treuen gaire d'aquest
formatge. No, és que amb aquest horari de programa no dino, com pots comprovar.
Per això, bueno, però també pot ser sopar.
Clar, podria ser sopar.
Jo una vegada estava sopant amb Marisa Paredes, al Salsigui, i li va passar això, i estàvem allà sopant, i va aparèixer el cambrer i va dir la senyora d'allí le manda esta botella de vino.
Molt bé.
I ella, que era molt forta, ens mira a tots i fa... És una senyora que estava allí i és muy fan mía, lo entiendo perfectamente. I aleshores agafa l'ampolla, la mira i mos fa... És bueno? I nosaltres vam dir... No soy sommelier ni nada, chica. Jo crec... lo voy a cambiar. Se checa y le digo, gracias, lo voy a cambiar.
Ah, okay.
Porque mi amigo no bebe, el otro no sé qué, el otro no sé cuántos, lo voy a... Y nosotros, no, mujer, no lo cambies. Lo va a cambiar, tan tranquilament. Sí, sí, sí. Però bueno, pues jo he fet això.
És una mica gruller, per això, canviar una cosa que t'han...
Això ja ho vaig dir l'altre dia, no has de canviar res. O sigui, ni regals ni res. O sigui, tu t'aguantes.
O aquella gent que organitza un sopar a casa seva, un dels convidats porta una ampolla de vi i diu, molt bé, la guarda i en té una altra.
Has
de gastar la que t'ha portat de regal, no?
No, sí, sí, mira, el Bota...
Bota diu que no, que has de gastar la teva, la que tu tens... Sí, no la del convidat, eh?
I l'Eli diu que també, eh?
Ah, perquè et diu que el que organitza sap el menú i, per tant, quin vi...
Sí, bueno, claro, sí, claro.
Sí que sou tiquismiquis.
Sí,
doncs que sapigueu que si mai veniu a casa meva a sopar i porteu una ampolla de vi, és aquell vi el que veurem. Per tant, demaneu-me el menú prèviament.
Clar, ara el Bota sap de maridatge. Sap
que... No en tenim idea.
És que de veritat.
Ara estan criticant-me dient que el primer que haig de fer és convidar-los.
Això és certament. Jo ho he pensat quan ho has dit.
Però en tants anys que fa que feu...
Donem per fet que som amics.
No, home, però
el Bota i tu, o qui amb qui?
L'equip del programa.
Ah, però una mica has
com
de
amics,
fer...
Som companys de feina, som coneguts...
Es veu bon ambient.
Ja, però això, per exemple, ell això no ho sap fer, perquè ell està aquí... Bé, clar, però això... Tu ets una mica com si fossis Anna Rosa, però
igual,
d'aquí...
Igual.
Anna Rosa. I aleshores,
les comparacions
Anna Rosa...
més surrealistes que m'han fet.
Home, pues venga, vamos a casa.
Ah, sí? Fa això?
Home, claro, vamos a casa... Hago la fiesta de final de temporada o de un... O la primavera.
No hi caben a casa meva, perquè et penses que visc
en un palau. Perquè l'Anna deu viure al Viso o a Pozuelo...
No, viu a la ciutat de los muchachos.
Amb un xaler que és C-H-A-L-E accentuat.
És un xaler.
Xaler, no xaler.
No és molt.
De què
dius? No és molt, eh?
Jo una vegada vaig anar i em va dir, diu, mira, tengo este cuadro, no le gusta a nadie. Dic, bueno, es que, ojo, el cuadro... I m'ensenya el quadro, dic, però escucha'm una cosa, una paret, tot un quadro sencer. Dic, però... ¿Hasta dónde llega el cuadro? Diu, al suelo. Dic, però si hi ha un sofà delante.
Ah, tenia un sofà, tapava la meitat de l'obra d'art.
I em va dir, bueno, y he tenido que tapiar dos ventanas.
Per tenir el quadro.
Per tenir el quadro.
Dic, però quin quadro era, de quin autor?
Bueno, no ho sé, vull dir, és que va haver un moment que tenien una galeria d'arte.
Veus? Ah, a mi això no em passa, el millor que seré a les quadres.
Però tu ara, ara perquè estàs... Tu també, perquè mira, perquè has volgut tornar aquí, però tu ja estaves llançat a la tarda, vull dir, estava ja...
Llançadíssim, ja, sí, sí.
Conté de tarda i ara és Terelu d'aquí.
Primer Anna Rosa i ara sóc Terelu. No, vaig quedar...
Crec que era
no.
Millor ser Anna Rosa.
Bueno, sí, jo vull dir, sí, que has de ser una mica anfitrió, o la Gris o tal. Doncs pues vinga, a veure, clar, a lo millor tu no vols que... Clar, no tens un jardí com per fer una...
No, no.
Però bueno, la gent ho entén, si total també sou quatre, fas com si ja estigués... Vamos,
la una mica de pernil bo, ja estàs.
La CBS, claro.
Els cruzantets i endavant, eh? Ja ho faré. Cruzant, uns canapés, canapés, una mica canapés.
Sí, home, cruzantets i venen hermosa, no? Això t'has cruzantets a migdia.
No, no, no.
Home, per favor.
Molt bé.
Fessis un biquini.
No, això el Joan, el Joan. Escolta'm, què? Però quina és la dèria avui,
jo,
a veure?
Jo volia parlar, perquè clar, ara amb tot això que ha passat, o tot el que està passant, m'estan sortint com molts vídeos d'una cosa que es diu doom scrolling, que és gent que s'enganxa a rebre informació tota l'estona de coses negatives, de notícies dolentes.
Home, ara diguem-ne que n'hi ha per triar i remenar,
clar,
perquè n'hi ha moltes,
és com,
eh?
És com una cosa que la gent... És com un vici, és com un ludòpata, però només que van a buscar...
Però ha passat
clar,
algú a buscar...
Bueno, això és tot, jo també volia plantejar. Clar, perquè notícies bones no en dona ningú.
És que no n'hi ha.
Mira, ja home, sí que en deu haver.
Ja l'altre dia vaig fer... Perquè
bueno, sí, va guanyar la Real Societat al Barça.
Ja hi som.
Bueno, sempre clar, però per tu és bona, però la
bueno, ja penso en mi, en aquest cas.
Per qüestions professionals vaig haver de fer la llista i en el que portem d'any, que per tant són 21 dies, no? Vull dir que és 21?
Sí, avui és 21.
Doncs 21 dies. L'incendi de la discoteca als Alps.
Sí.
Quin horror.
Venezuela. Amb la intervenció militar, el segrest de Maduro, i, per tant, que derivava tot això.
Bueno, però això és bon rotllo.
D'aiguats, n'hem tingut dos episodis d'aiguats a Catalunya ja, en 21 dies. Una neu, que va ser la prèvia de la cavalcada de Reis, o sigui, la cavalcada de Reis, va coincidir amb una nevada en cotes no habituals. L'hospitalització del president Salvador Illa, que durant el dissabte i diumenge no sabia molt bé què és el que passava. El descarrilament de Còrdoba, amb 43 morts de moment, l'accident d'ahir a Gelida, amb un mort, i espera't. I això, 21 dies,
Tu t'has documentat ara, quan has sabut el meu tema, per afavorir la meva secció?
No, és que he fet la llista ara, mira, està aquí de la meva...
Ara mateix?
Amb la meva llista, ara, ho he fet així de memòria.
Per això és el director i el...
Tot això, 21 dies d'any, 21 dies d'any, i espera't,
vull dir... Apa, que l'Anna Rosa ho faria,
això, president, m'han dit, d'Informatius. No sé qui m'ho ha dit, era una veu que no...
Perquè això és la Carme Lloberes, em diu el president d'Informatius.
Ah, bueno, que és també, has estat president de l'Escala, a casa teva, o també vius en un xalet?
No, no, vaig ser president d'Escala.
Bueno, però això es veu que és això. Llavors, clar, amb això entenc jo que no sé si és un vici o és una qüestió de l'algoritme que t'envia només el que vas consumir.
Clar, com ho pots triar? Perquè tu quan fas scroll no tries quina notícia et surt.
Clar, clar, jo crec que... Clar, què poses? Muerte? O poses, no sé... És que no, jo no, però es veu que està la gent molt enganxada. Jo, clar, a mi, jo, per exemple, no m'ha interessat mai tot això.
La protesta dels pagesos m'apunten, que m'ho he deixat també.
Certament,
notícia que hem hagut de cobrir els serveis informatius
doncs
de Catalunya Ràdio.
Doncs hauria de passar a la vicepresidència.
Sí, sí, exacte. No, home, no, si no som digne de la presidència, som vicepresident, que m'he deixat la protesta dels pagesos.
Sí, sí, bueno, però això es veu que és una... No, això no ho havíeu sentit mai, o sigui...
Jo no ho havia sentit mai.
Jo tampoc.
Jo tampoc.
Jo he tingut que preguntar-ho.
De fet, diré una cosa.
I pues això... Si voleu, fem un grup i us pregunto abans, perquè també, si he de portar un tema del que no sap ningú...
No, però... jo tenia aquesta pregunta tècnica de com és possible, perquè jo quan baixo TikTok o així, jo no trio les notícies que em surten. Com puc triar jo que em surtin desgràcies o
bondats? De fet, està, anava a dir diagnosticant, no, perquè no és una malaltia, però està detectat que el que hi ha és... un desencís de molta gent de les notícies, precisament perquè ja estan farts de les males notícies. I que, per tant, és allò de, escolta'm, estic fent zapping, veig un telenotícies, o estic sentint la ràdio, ara comencen les notícies, i hi ha gent que es desenganxa i diu, no, ara no vull notícies,
bueno,
perquè seran dolentes. Me'n vaig a una sèrie, a una pel·lícula, a un programa d'humor, perquè no puc suportar les notícies,
bueno,
perquè
també
estic fart de les males notícies.
També estan molt estirades, diguéssim. Vull dir que les notícies, agafar un tema i estan dues hores i mitja, d'alguna volta es torna a sortir el mateix. Perquè sempre això que dius tu ara, aquest dilluns va passar, Televisió Espanyola va fer l'especial dels trens, i va fer un buit, vull dir, que era una cosa, era de nit, era una, tota la nit, diguéssim, que era una cosa com perquè estava passant en aquell moment, ho estaven retransmetent en aquell moment, i va fer un buit, i va guanyar Casados a primera vista, que va fer un 13.
Oh, això fa bona cara, eh?
Ah, bueno, claro, és que clar, és que ja està aquí, l'home carregat, ja ho vas veure.
Això, no sabia ni que existia.
Sí, badar,
no, ja ho havien fet Antena 3, això.
Doncs això fa molt bona cara.
Però és que ell només consumeix Mediaset, Antena 3
sí,
no
sí,
li acaba.
Sí,
però ho has de canviar,
sí.
Perquè anava darrere de l'Isla de les Tentaciones. Aleshores, són gent que no es coneixen, arriben a l'altar i es casen.
Això és fenomenal.
I aleshores has de veure si no coneixes l'altra persona, eh? I aleshores has de veure si et mantens casat o et divorcies.
Però això, i quin marge de temps? La pel·li aquella del Gerard Depardieu, l'Andy McDowell, de Matrimoni de Conveniència, sí, això, això és de tota la vida.
Bueno, escolta, tampoc és un format meu, vull dir, jo què sé. Jo dic que els denuncia, jo, home, jo què sé.
La recomano molt, és una pel·lícula fantàstica i molt divertida.
Doncs és això, ho has de veure, ho has de veure.
I tant, i tant.
Ho has de veure, és els dilluns.
No sé si a la teva vida entren més reality shows.
No, perquè ara l'Isla dels Temptats...
Se li ha acabat.
S'acaba de baixa, això. Hi ha un debat final... que
el va fer, es va acabar ahir.
En aquest cas ho tinc subcontractat en la meva parella, que és, que és qui ho estava mirant i escrutant, fins i tot diria jo.
Sí.
I a mi ja em fa mandra, però el reencuentro està molt bé.
I us heu plantejat anar-hi? Tu
no,
i ella?
Jo era que no encaixo, primer, però no vaig tatuat.
Falten músculs.
Sé llegir.
Això és un
i
problema.
Em falten 20 quilos de bíceps.
però escolta'm una cosa, que la gent prima també pot anar. Però tu que aniries de tentador o ja de parella, diguéssim?
Jo crec que aniria de tentador.
Jo només m'imagino...
Ja
només m'imagino a la Sandra Berneda dient està aquí el subdirector del Nació.
Posaria la NF de Nació, perquè si no crec que no...
Home, imagina't, diria del Nació.
No sé qui és tentador, però no fa bona pinta.
Bueno, és algú que va a veure si... lliga, per dir-ho en termes boomers, amb algú que forma part d'una parella.
I tu dius que vols ser això, eh? Ho estàs dient en un programa que habitualment sabem que la teva parella escolta.
Sí, l'escolta,
escolta. Escolta, no t'estàs fent l'interessant? No saps de veritat que és un tentador?
No.
No, també t'ho dic.
Sé que és l'Isla de les Tentacions, no ho he mirat mai, però sé que és. Però no sabia la terminologia. No sabia que un se'n deia el tentador i que un altre se'n devia dir no sé com es diu.
La parella, la parella.
Jo que fa anys que m'arrastro per totes aquestes taules, aquí a Catalunya Ràdio no sabem mai res de tot això. Tu toques un presentador de... Qui és? Hi ha un programa que fan... Obren una revista i qui és aquesta? Ho saben tot.
Però els podem obligar a apuntar-se a cursets de normalització.
Que sí? No saben mai res. Ara, pa uno que ha sortit del Nació, que sap algo... Escolta, i tu, perquè s'han de presentar, els tentadors. O sigui, apareixen les parelles i aleshores els tentadors van donant un pas al davant, diguéssim, com si fos un resort d'aquestos que es renta, ballen tots alhora.
Per vendre's.
Per vendre's. I aleshores ha de dir, hola, soy tal... I tu què diries? Soy director, subdirector del Nació.
Subdirector del Nació i sé quin és Toni Espina.
No, ha de rimar i ha de lluir com per lligar l'altre. Jo el que faria és que s'ho pensés i ho porti la setmana que ve, perquè és una cosa que ha de rimar, o sigui...
Jo crec que... I després tant com una frase...
Estem encomanant que la setmana que ve Oriol Marc s'autovengui com a tentador de l'Isla de les Tentacions.
Perquè, a més, és el que diu ella.
En castellà.
Sí, però has de venir vestit de tentador.
En català.
Has de venir vestit de tentador, o sigui, amb un espido, amb un espido de P5, per dir-ho d'algú. Sí.
Però si l'espido el porta a la bossa, que porta a la bossa? I ara va preguntar que me l'ensenyi.
Per tant, com em diu el Bota, tens una setmana per, d'una banda, anar al gimnàs, per posar bíceps, sí. Jo afegeixo per tatuar-te, que també falta,
també.
I per deixar de llegir, que segons tu també és una altra de les característiques d'aquest tentador.
Tinc una setmana per deixar de fer tot el que
faig. No, però sobretot una cosa, perquè després has de fer la frase final que diu l'Alicia, perquè ells fan, vengo a colonitzar tu nació. Saps?
Exacte,
bé,
sí.
Bé, que ha de tenir alguna...
És una frase que sigui un produït per lligar.
Sí,
tu, Òscar, ja ho pots dir en català, si vols, has de fer el paper de dir i tinc més imatges per tu.
Sí,
que
sí,
és
sí.
El que va dient la Berneda tot el rato.
Molt bé.
Pobre Òscar,
Jo no m'hi veig, però...
No t'hi veig, però
tu sí que t'hi veig, Tu sí, Tu no, tu t'hi veig, Tu, rai.
Home, jo estaria com un pop en un garatge, per això.
Bé, doncs escolta,
allà
les converses són molt banals.
I després els hi sona una alarma, jo és que no ho veig, perquè ho vaig...
No, per no veure ho domines molt,
No ho veig perquè no, perquè és que no els entenc, Jo, bueno, saps què em passa a mi?
Això estic totalment d'acord. Jo necessito subtítols.
Sí. I a part, hi ha una qüestió que em preocupa. Si vols, un dia ho posem a debat de dèria o el que sigui, o fem un debat més gran, o un especial, un diumenge de tarda o alguna cosa. Que jo veig aquells homes i els semblen tots el mateix.
Sí.
Vull dir, és el mateix home tota l'estona.
I les dones també.
Apentinats tots iguals, inflats tots iguals.
Tot natural, va dir, tot natural, natural.
I les dones, per exemple, no hi ha ni una que no porti els llavis que no estiguin punxats i els pits operats.
Home, vull dir, és una cosa que allà ja, o sigui, no necessiten sal, perquè allò flota, tu, que és increïble.
Jo
és sempre la mateixa persona.
Hi ha un gran negoci, que ho sapigueu, per si no teniu la informació, que és que les cases de joc, d'apostes, aposten sobre quina és la primera persona que caurà. I tu pots apostar diners sobre si és Piluca o Pepita, o com es digui, cada
això
una d'aquelles noies.
Pues aquí he
i pots guanyar diners o pedra.
N'he perdut perquè...
Sí. Bueno,
això ja
prepara't això que ha dit. Doncs bueno, pues,
ja
la veritat
molt
és que va quedar de parlar una altra merda de tema que portar.
No.
O sigui, jo crec que és la secció de la Catalunya Ràdio aquesta més desastre De tota la història de la... Quants anys fa aquesta tele i ràdio? Quants anys té ja?
90 i 42. Doncs
90? 90,
40. Ah, 40.
Dic, mare de Déu, 40 no em sortia.
No, vam fer els 40 anys ara fa un mig.
Bueno, però això, en 40 anys, jo crec que no s'ha fet una merda de secció més gran que aquesta, perquè jo...
I cada dia anem a 25.
Sí, sí.
Però si no diguem res.
Doncs per no dir res, es fa 25, i perquè us tallo, perquè si no, ara vosaltres es tallo tota l'hora.
I tant.
I arribaríeu a les 4 pel
millor. Cadascú practicaria la seva rima, faríem la posada en escena...
Bueno, doncs no ho sé. No, és que ja no sé el que he de fer. Amb qui he de parlar?
Però per què estàs enfonsat?
Perquè no em surt mai cap tema.
Ara, tret que em digui el contrari, llegiré un missatge d'una tertuliana habitual del migdia que diu Santi Villa és la millor dèria.
Però si no sap quina és, si no...
T'està escoltant i com que ve un altre dia ja ha coincidit amb altres derians.
Jo no, la setmana que ve ja dic no podré venir el dimecres perquè és que com que jo ara treballo a una altra empresa d'anar a una reunió a Madrid.
Ah, clar, compte, eh?
Cojo, eh?
És veritat.
Ojo, eh? Ojo.
Ojo, què?
Vull dir, aleshores tinc una reunió i aquesta no me la puc saltar.
Has de sortir amb més temps, ara.
Perquè jo dic una cosa, jo d'això que faig aquí no puc viure.
Mira, se'n va bé el avió.
Estàs demanant un augment de sou, potser?
Ai, pues...
O sigui, el que no pot ser és que el mateix dia diguis que fas una merda de secció i després demanis més diners, perquè no lliga.
Això també tens raó.
Ah, perfecte. Sí, pensava que m'ho...
Però tu m'has dit de part de dels teus oients.
No, una col·laboradora.
I aquí el públic soberano, no es veu això? Sí, o sigui, sí, el que sí, diu el públic. No. Si no, feu una enquesta. Ah. Si ara et sobren 10 minuts, que la gent truqui.
No, si tinc una feinada de por, si ara tinc un munt de coses explicades.
Ara que vas a Madrid, parla amb el Tezanos i que faci l'enquesta.
No, jo amb aquest home no vaig a parlar, jo vaig a parlar de lo meu. Ara vaig a parlar jo de la... No, deixa'm estar. Jo vaig a parlar de lo meu, a veure... Vull dir que la setmana que ve no podré venir perquè me l'han posat dimecres.
Li està comunicant a Elisenda Sort, que sí. Va a l'antena. Molt bé. Per tant, que ho sàpigues, Elisenda, que la setmana que ve...
Que la pobra l'he de trucar perquè em digui quants dies he vingut. És que sóc desastre, està per això.
Però pues si només has de comptar dimecres.
Pues no me'n recordo. Ni merda de tema, no li he pol conter...
Desastre.
Però vés a l'estudi de Madrid i entra per antena, des d'allà.
Ui, però és que jo aquestos no sé, que aquestos són nous. A veure, igual m'enganxen a les 12 i no em solten estar a les 3 de la tarda, que em volen fer un tour.
Oi.
Un tour, pues, si jo m'he arrastrat per aquells passillos, mare de Déu.
Però ja t'ho coneixes, ja.
Ja m'ho sé, te sabria dir tot. Bueno, que me puc anar, ja.
Sí, d'aquí a 3 minuts seran 2:15, per tant, escolta'm, Santi, fins d'aquí 15 dies. Anava a dir fins la setmana que ve, fins d'aquí 15 dies, la setmana que ve no vens. Per tant, l'autovenda de...
Guarda.
Jo això només ho faré si ets tu.
Mira, jo ja faré una feineta de buscar-me diverses presentacions per comparar la teva.
Fantàstic. Doncs mira, ja tens la dèria feta d'aquí 2 setmanes.
Però una cosa, també ho podríem fer el Joan i jo, ja que estem. I així tu votes la que més t'agrada.
A mi per què m'estàs complicant la vida?
Bueno, per fer-ho més col·lectiu, Joan.
Jo crec que està bé.
Ho aneu negociant durant la publicitat.
Exactament.
Escolteu una cosa, si el que em substitueix ho fa millor, no m'ho digueu.
No, per la teva autoestima.
Com si no veig només ningú. Jo no ho escoltaré.
Som gent molt fidel.
Per favor, adeu.
Molt bé. 2 minuts i 2 quarts, ara tornem.
Catalunya migdia. Ocasión Plus t'ajuda a lliscar per la pujada de gener. Fins a un 30% de descompte i més de 20.000 cotxes per triar. Baixa la pujada del gener estrenant cotxe. Només fins al 25 de gener. Vine a Ocasión Plus. Ocasión Plus.
Evitem el soroll.
Ens allunyem de les estridències.
Mirem d'acostar-nos al fons dels esdeveniments.
Volem que qui en sap més ens ajudi a entendre els perquès.
Quan s'acaba el dia, arriba el Catalunya Nit.
Un informatiu sense presses.
Per donar context als grans titulars.
De dilluns a divendres, Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
Aquest dimecres a partir de les 10, a través del canal exclusiu digital de l'app i el web de Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Catalunya migdia.
Hivern s'escriu amb H o sense H?
Hivern és amb H.
Segur?
Igual que si busques un SUV, perquè aleshores és H de Hyundai, H d'híbrid i H de ho fem fàcil. Hyundai Kona des de 130 euros al mes, més fàcil que mai. Finançament amb Banco Cetelem fins al 31 de gener. Consulten les condicions a Hyundai.es.
Xarxa Hyundai de Barcelona.
El que és millor de començar l'any és la il·lusió d'arrencar nous projectes. Canviar el bany, que ja demana una reforma, donar una nova vida a la cuina, fer que casa teva tingui més caliu. Per això a Bauhaus hem preparat un començament d'any ple de grans oportunitats per renovar casa teva. Comença l'any com et mereixes. Millor. Bauhaus. Bricolatge, reformes, decoració i jardí.
Eufòria som tots.
Els que canten.
Els que jutgen.
Busquem l'artista total.
La veu no menteix mai.
Però el més important és posar-hi l'ànima.
Eufòria també són els millors mestres.
I els seus presentadors.
Però sobretot, Eufòria sou vosaltres, que cada divendres ho viviu al màxim.
Perquè tots som Eufòria.
Eufòria. Divendres a la nit. Estrena a TV3 i a la plataforma 3CAT.
Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
Passa un minut de 3:45, ja ho sabeu, durant tot el matí ho hem estat explicant a Catalunya Ràdio, es manté la suspensió del servei de Rodalies. Catalunya continuarà sense trens de curta i de mitjana distància i de regionals. A més, acabem de saber que es restringeix també el trànsit a l'AP7 a Gelida per la mobilitat d'un talús just allà on ahir es va produir l'accident de les vies de Rodalies. La consellera de Territori, Sílvia Paneque, ha assegurat que s'ha pres la decisió d'aturar el servei de tren per garantir la màxima seguretat dels usuaris i els treballadors de Rodalies. I és que Adif va decidir ahir a la nit suspendre la circulació de trens després de l'accident d'un tren de Rodalies a Gelida, on ha mort un maquinista que estava en pràctiques, i hi ha hagut una quarantena de ferits, 5 greus, tot i que fora de perill. Tècnics de DIF encara estan fent inspeccions a les vies de Rodalies, de regionals, de mitjana distància, han començat de matinada, han trobat pedres, branques o fins i tot un gran arbre que ha caigut a les vies de l'R15 a prop de l'estació de Duesaigües a l'Argentera, al Baix Camp, i que durant el matí els bombers i els tècnics de DIF han treballat per retirar.
Mantenim la suspensió de tot el sistema de rodalies regionals i mitja distància perquè es continua treballant en aquests moments per part d'infraestructures i, per tant, fins que, com vàrem dir ahir i com dic, repeteixo, és el principi que va guiar la decisió d'ahir de suspensió de tot el sistema, fins que no tinguem les garanties i el treball complert de tota la infraestructura, de tot el sistema de rodalies en criteris de seguretat, no podrem acotar exactament la represa del servei.
La investigació oberta per part dels Mossos d'Esquadra sobre l'accident del tren ahir a Gelida fa pensar, segons que ha dit la consellera, que va ser per una esllavissada provocada per les pluges dels últims dies. Recordem que també un tren de l'R1 va descarrilar per la sortida d'un eix entre Tordera i Massanet, en aquest cas per una roca que havia caigut a la via. Hi havia 10 passatgers al tren, sortosament aquí cap d'ells no va resultar ferit. Els maquinistes, que han perdut 2 companys aquesta setmana, el d'ahir a la nit a Gelida i el cap de setmana a Ademuz, a Còrdoba, van pressionar perquè es fés una revisió exhaustiva i completa de les vies, segons fonts ferroviàries, i van amenaçar amb mobilitzacions si no tenien garanties de poder circular amb tota seguretat. Avui, amb els trens aturats, els maquinistes han anunciat una vaga. Sapiguem com està ara mateix la situació, anem a l'estació de Sants de Barcelona amb el Joan Garcia. Joan, bona tarda.
Hola, bona tarda, Òscar.
Els maquinistes de Renfe s'han reunit aquest migdia per prendre una decisió sobre l'anunci de vaga. Sabem què han decidit en la seva reunió, perquè n'han fet una mena d'assemblea, podríem dir, després s'han reunit amb el president de Renfe, que també estava a Sants.
Sí, hi ha hagut 3 imatges d'aquest col·lectiu. Primer, els 5 minuts de silenci que han fet al vestíbul de l'estació de Sants, una concentració doncs, que en un dia d'aturada del servei doncs, haguéssim pogut pensar que hi hauria doncs, pancartes, megàfons, declaracions. No hi ha hagut res de tot això, ha sigut ben bé una concentració per expressar el dol per les pèrdues de vides humanes pels accidents que hi ha hagut. Segon escenari, una assemblea que han fet els treballadors per preparar el tercer escenari, que ha sigut la reunió que han tingut amb el president de Renfe, Álvaro Fernández Heredia. I d'aquesta reunió s'ha acabat i no hi ha hagut declaracions ni per part dels uns ni per part dels altres. Només us podem explicar un parell d'imatges que hem vist. Una, totes les armilles dels maquinistes a terra davant del president de Renfe, les han llançat davant la taula on seia, i també que en un moment de la reunió els representants del CEMAF, que és el sindicat de maquinistes, han marxat i la reunió ha continuat amb altres representants sindicals. Dos senyals que il·lustren la tensió que ha envoltat la trobada, la tensió que s'ha generat ara al voltant del col·lectiu ferroviari per tot el que ha passat.
Es manté la convocatòria de vaga o com a mínim l'anunci de convocatòria convocatòria de vaga per part dels maquinistes?
Sí, s'ha de materialitzar, es manté aquest anunci, aquesta intenció de fer una vaga global convocada pel CEMAF, a la qual sembla que altres sindicats, pel que ens han dit, podrien sumar-s'hi, si no tenen garanties totals de seguretat a la xarxa. A més, demanen també responsabilitats penals a les persones responsables que hi hagi aquesta seguretat. Això, de moment, és el que han dit, i mentre no tinguin aquesta seguretat, aquesta promesa, amenacen amb aquesta vaga. Ara demà ens han dit que hi ha d'haver també una reunió entre Renfe i Adif a Madrid per mirar d'avançar amb això.
Ara mateix a l'estació de Sants, tranquil·litat, tenint en compte que no hi ha trens.
Sí, sí, la tranquil·litat ha sigut la nota dominant durant tot el matí. A primera hora del matí, Sants és més una estació receptora de viatgers que no pas que la gent vagi a buscar el tren. A quarts de sis del matí sí que molta gent que no sabia que no hi hauria avui trens i que no sabia fins i tot l'accident d'ahir mostrava la seva sorpresa i estranyesa pel fet de que no pogués viatjar. Després l'afluència ha anat de baixa, s'han tancat els torns, s'ha impedit l'accés a les vies i aquesta part de l'estació ha quedat bastant deserta. No és el cas de l'alta velocitat, que sí que els trens han sortit, encara que poc hem anat veient en els panells d'arribades, tots els que anaven arribant de Madrid ho feien amb retard, eh? Algun de fins a mitja hora. I algun AVE cap a Barcelona també ens ha explicat algú que hi anava que ha arribat amb una hora de retard. Aquí recordem que hi havia aquestes limitacions temporals de velocitat a 160 km per hora a punts entre Calatayud i Madrid, que a mig matí s'han aixecat, s'han mantingut unes a 230, però després s'ha tornat a posar, no? Per tant, doncs, l'alta velocitat, tot i que funciona avui, ho fa amb retards evidents.
Doncs aquesta és la situació a l'estació de Sants de Barcelona, un dels punts neuràlgics de la xarxa ferroviària de Catalunya, que ara mateix té aquesta situació atípica de certa tranquil·litat a la zona de Rodalies perquè no funciona cap dels trens. Joan García, des de Sants, gràcies, bona tarda.
Bona tarda.
Podem saludar el Pere Macias, que és comissionat de la Generalitat de Catalunya pel traspàs integral de Rodalies. Senyor Macias, bona tarda.
Bona tarda.
Podem tenir una previsió de quan es tornarà a reprendre el servei de Rodalies o ara mateix això és una incògnita?
Bé, ara mateix no es pot saber, però d'aquí una hora segurament sí que ja es, com a mínim es podrà saber, perquè ja saben que hi ha la reunió prevista i en la qual doncs es disposarà de la informació de la tasca que s'està fent en aquests moments per part de Adif de comprovació de l'estat de tota la xarxa, no? De tota la infraestructura.
Té constància de si han trobat algun desperfecte, alguna anomalia a la xarxa més greu del que es preveien?
No, en aquests moments no ens han informat encara. En el moment que es produeixi la reunió, suposo que hi haurà tota la informació que es lliurarà a la consellera i al secretari de Mobilitat, que són les persones del departament que hi assistiran. Però en aquest moment nosaltres no tenim informació directa de la feina que s'està fent. Ens consta que s'està fent una segona revisió. S'ha fet una que s'ha començat quan encara era de fosc, però s'ha...
Hem perdut la comunicació amb Pere Macias, comissionat de la Generalitat pel traspàs integral de Rodalies, i ens estava explicant aquesta segona inspecció de la xarxa. Hem perdut aquesta comunicació. En tot cas, una altra notícia que s'afegeix ara mateix, l'AP7 en direcció sud cap a Tarragona, de Barcelona cap a Tarragona, està tallada i estarà tallada durant uns quants dies, a més, perquè en direcció sud, perquè s'han de fer feines per tal d'assegurar l'autopista que passa just per sobre del lloc on ahir va haver l'accident a Gelida i, per tant, ara mateix no es pot garantir la seguretat de l'autopista AP7 i, per tant, s'acaba d'anunciar per part del Servei Català de Trànsit que es talla l'autopista AP7 en direcció sud a l'alçada de Martorell i, de moment, ens diuen que trigarà uns quants dies a reobrir-se. Per tant, aquesta és l'última hora. Hem recuperat, em sembla, que la comunicació amb en Pere Macias. Senyor Macias, està aquí, eh?
Sí, bona tarda.
Em dèiem que està fent, Adif, una segona inspecció de la xarxa.
Exactament, ha volgut fer amb llum del dia una segona inspecció per estar doncs, ben segur de que tot està en bones condicions, no?
Qui pren la decisió d'aturar tot el servei ferroviari ahir a la nit? Ho prenen els polítics perquè els maquinistes se'ls planten, perquè Adif els hi demana que s'aturi per tal de poder fer aquesta inspecció de la xarxa, els polítics perquè consideren que és la decisió més responsable? Com i quan es pren la decisió?
Jo crec que en el món ferroviari sempre hi ha un element bàsic, que és garantir el màxim la seguretat, no? I ahir, amb l'impacte que ja portàvem tots plegats de l'accident de Còrdoba, el fet que hi haguessin ahir dos accidents, aquí un per sort sense víctimes i l'altre, com hi és a veure, amb una víctima mortal i uns quants ferits, doncs jo crec que tothom es va adonar que en aquells moments valia la pena d'aturar les circulacions i de fer un repàs a fons. No, repeteixo sempre, perquè en el món ferroviari doncs prima sempre la voluntat de garantir la màxima seguretat.
Es podia haver trossejat, entre cometes, la xarxa? És a dir, haver decretat doncs, que no circulessin per aquelles vies que estiguessin més malmeses o amb més perill, i en canvi que en altres zones, on, per exemple, ahir no hi ha plogut pràcticament gens, que haguessin pogut funcionar els trens? O això és impossible, trossejar la xarxa?
Bé, no, és possible. Moltes vegades s'ha fet.
Que tenim problemes amb aquesta comunicació amb Pere Macias, aquí anem perdent en la conversa, per tal de saber, intentar explicar què és el que ha passat fins ara i què és el que pot passar a partir d'ara. Mentrestant, recordeu la notícia que us hem explicat, que és que l'AP7 està tallada en direcció sud i ho estarà durant uns quants dies per tal de fer feines, per tal d'assegurar la calçada, que també es veu afectada per el mur que va caure ahir, que va provocar l'accident del tren de Rodalies, que ha acabat amb la mort d'una persona. Està tallada fins a nou avís tota la circulació a Martorell en sentit sud. Durant tot el matí els bombers han mantingut tallat només un carril de l'AP7 entre Gelida i Castellví de Rosanes, però ara, un cop avaluat l'estat del mur i els elements estructurals, s'ha decidit que es talla totalment la circulació per aquesta AP7 en direcció sud, des de Barcelona i en direcció cap a Tarragona, per entendre'ns, i ens diuen que això trigarà uns quants dies, que per tant durant uns quants dies.
Perdó,
El
tràfic, perquè això estem parlant d'una via de moltíssima alta capacitat, o sigui, com per on faran passar tot el tràfic?
Per intentar evitar grans aglomeracions, es recorden, doncs, la C25, que és l'eix transversal, aquells que hagin d'anar cap a l'interior, la Nacional 340 i la C15, aquells que hagin d'anar cap al Penedès, la C32, que és l'autopista del Garraf, per anar pel litoral. Recordem que aquest matí s'han aixecat les barreres dels peatges, per tant, ara mateix és gratuïta, per tant, la C32 per tal d'anar fins al Vendrell ben bé, la C58 o la B40 per tal de connectar amb l'A2, que és l'autovia que va cap a Lleida, o l'A2 a Martorell, que també és autovia. És a dir, són les diferents vies alternatives per evitar l'AP7, que, insisteixo, estarà tallada uns quants dies, perquè suposo que deuen haver detectat doncs, anomalies en el talús i que, per tant, no poden assegurar la seguretat, però, efectivament, com deia el Joan, és un daltabaix en la mobilitat, perquè neix el que ara mateix no hi ha trens, veurem si demà es pot recuperar la normalitat o no, ara mateix no és segur, hi ha una reunió aquesta tarda, i després aquesta autopista AP7 tallada en direcció sud de Tarragona. Hem recuperat el Pere Macias. Senyor Macias, bona tarda de nou.
Bona tarda.
Anem al telèfon, que a vegades és potser més segur. M'estava explicant la possibilitat de trossejar la xarxa o no per haver mantingut com a mínim algunes línies en servei.
Jo el que li estava explicant quan s'ha tallat és que, fixi's que ahir a la Gelida, Sant Sadurní, no és dels llocs on te va ploure més. És a dir, que si ahir es hagués pres decisió de tallar per allà on te plovia més, amb quantitats molt més importants haguessin tallat altres parts del país, per exemple, tot el que eren les comarques gironines, on les precipitacions eren realment molt extraordinàries, com hem vist, no? Per tant, sí que és veritat que aquesta possibilitat hi és, però, en canvi, si ahir s'hagués aplicat aquesta possibilitat, jo crec que no s'hagués tallat aquest indret, perquè era un indret en el qual, repeteixo, la quantitat precipitada no era extraordinària, no?
Per tant, queda demostrat que realment la situació de la xarxa no és idònia, el manteniment no deu haver estat correcte, perquè si on hi ha hagut el despreniment és en una zona on no va ploure de manera extraordinària, perquè com vostè mateix deia ahir, a la zona de Gelida no hi va haver unes pluges extraordinàries, van ser més aviat a la zona de Girona, això és senyal que realment la deixadesa a la xarxa és més gran de la que podíem ser conscients?
Bé, no podem parlar, vostè està dient dos paraules de deixadesa de la xarxa, primer de tot, el mur que va caure era un mur d'acompanyament que, com s'ha vist, vostès acaben d'anunciar una cosa de l'AP7, sí. Aquesta era una infraestructura probablement construïda per, diguem-ne, per la pròpia autopista. Per tant, no estem parlant de xarxa ferroviària, repeteixo, sinó d'una infraestructura no ferroviària que, evidentment, protegia la via ferroviària. Això sí que és lògic, no? Per tant, jo crec que hem de ser molt prudents en aquests casos, sobretot quan volem aplicar qualificatius, perquè hem de, d'alguna manera, esperar les investigacions, no? Que n'hi ha dues, com vostès saben, no? Segon tema, si amb alguna línia no es pot parlar de xeresa ni de falta d'inversió, és amb aquesta. Aquesta línia, com vostè sap, fins i tot està amb restriccions, hi ha trams en via única, perquè precisament s'estan fent actuacions fonamentals per la seguretat ferroviària. Per exemple, estan canviant tots els carrils. És a dir, aquí es va posar un tercer carril, però els dos carrils originals s'han canviat també totalment, i totes les travesses. Per tant, tot el que és l'element via s'ha canviat totalment. A pocs quilòmetres d'aquí hi ha uns viaductes metàl·lics que s'estan refent, de fet, fan una reparació, una rehabilitació total. Aquesta és una altra d'aquestes intervencions de cara a la seguretat. Per tant, jo ja no li parlo de la inversió que aquest moment s'està fent al conjunt de la xarxa, però sí d'aquesta línia concreta. Jo penso que, primer, la inversió hi és, i la prova és que en aquests dies que tenim, i crec que fins d'aquí 3 mesos encara hi ha restriccions per les obres que hi han, i segon, perquè aquesta infraestructura que ha col·lapsat no era pròpiament una infraestructura ferroviària, com vostès acaben de comprovar, perquè crec que s'ha anunciat que hi ha restriccions a l'autopista.
Però amb una diguem-ne que inspecció més profunda de la xarxa no s'hagués detectat que en aquest mur, en aquesta infraestructura, com vostè explica, hi havia algun problema?
Això és el que esbrinaran ara les comissions d'investigació, tant la d'accidents ferroviaris com, lògicament, la judicial. Jo penso que aquestes coses han de ser sempre molt prudent a l'hora d'emetre judicis de valor, però jo crec que en aquest cas, repeteixo, en cap cas podem parlar d'un element de deixadesa. Per què? Perquè s'està invertint, i molt, amb aquesta línia. El que s'està fent amb aquesta línia seria el desideràtum, canviar-li pràcticament tot. Pensi que amb aquesta línia s'han renovat pràcticament totes les estacions. L'última que queda, que en aquests moments està rectant el projecte, és la de Sant Sadurní d'Anoia, per dir-li un exemple, però la resta s'han anat renovant pràcticament totes, i per tant la via s'ha renovat, s'han renovat els sistemes de senyalització i control. Tant crec que diguem-ne, si algun qualificatiu no es mereixeria en cap cas aquesta línia, jo penso que és la deixadesa, i malgrat tot ha passat aquest terrible accident, que hem d'esbrinar exactament les causes, no?
Quan els maquinistes amenacen amb una vaga perquè no es pot garantir la seguretat, o demanen que hi hagi garanties de seguretat a les línies, tenen raó? No són segures les línies?
Bé, aviam, primer, avui tot el món ferroviari, tothom, estem tots molt commoguts, però de manera molt especial estan els maquinistes, perquè una setmana han perdut dos dels seus companys, i un d'ells, el d'ahir, de manera especialment tràgica, perquè, com vostès saben, es tracta d'una persona que estava fent pràctiques, no? Estaven quatre, el maquinista titular, i 3 més fent pràctiques. Això és molt habitual, no? Per tant, doncs això, com es pot imaginar, en qualsevol col·lectiu causa un pesar molt profund, no? I per tant, jo penso que la seva demanda i exigència de que tots els elements de seguretat estiguin al màxim nivell és absolutament comprensible. Jo penso que ho hem de llegir-ho des d'aquest punt de vista, i a la vegada intentar, amb tot allò que ells plantegen i que pot ajudar-nos a ser més segurs, doncs a fer-los tot el màxim cas possible.
Se li pot fer arribar algun missatge als usuaris que avui han vist com la seva mobilitat ha quedat totalment tallada, i que ja porten mesos de queixes pel mal servei de Rodalies? Què se'ls pot dir a aquests usuaris?
Bé, jo penso que el primer que se'ls ha de dir és que s'està intentant, doncs, de que garantir al màxim el dret a la mobilitat, i per tant, com és millor poder tornar a oferir el servei. Jo penso que aquest és un missatge, però que òbviament es vol fer amb les màximes garanties de seguretat. I el segon missatge és dir que, diguem-ne, en aquests moments, jo he explicat aquesta línia, però li podia explicar de qualsevol altra línia, El problema no és de manca d'inversió, sinó és d'acumulació de moltes obres d'inversió en les infraestructures ferroviàries. Vostè sap perfectament que tenim obres al llarg, no només del corredor del Mediterrani, tenim obres, per exemple, tenim tallada part de la R3, tenim a les comarques de Girona la substitució de tota la catenària perquè havia portat problemes, s'ha substituït tota de nord a sud de les comarques de Girona, i per tant ja podria explicar així moltes més actuacions, però crec que avui això no és el que hem de fer tots plegats, però sí que s'ha de dir que hi ha un esforç molt important. I d'altra banda, des del govern de la Generalitat s'està fent una feina d'intentar gestionar tot aquest sistema des de la proximitat. Vostè sap que hi ha uns acords pel traspàs, que fa poc, la setmana passada, es constituïa l'empresa que doncs haurà de gestionar tot el servei de Rodalies, i per tant hi ha aquesta voluntat d'actuar en dos sentits, perquè precisament per superar les situacions que no ens agraden, d'una banda invertir, i jo crec que això s'està, les xifres que podem aportar en aquests moments són molt positives, i en segon lloc doncs fer una governança de més proximitat per poder garantir millor servei, no? Per tant, amb els usuaris, primer de tot sempre demanant disculpes perquè quan les coses no van bé, doncs s'ha de reconèixer, i en segon lloc doncs s'ha de dir que s'està treballant amb aquest doble front per fer possible doncs donar aquell servei de Rodalies i de trens regionals que la gent reclama i té tot el dret de fer.
Quan es reprengui Rodalies, es podrà donar garantia als usuaris que serà una línia segura, que seran línies segures? Ho dic perquè ara hi pot haver desconfiança. Han vist un accident a l'alta velocitat a Còrdoba, han vist aquests dos descarrilaments ahir, un afortunadament sense víctimes i l'altre amb aquesta persona morta. Estan veient com, per exemple, Adif està limitant la velocitat de l'alta velocitat entre Barcelona i Madrid. Ara activa la limitació, ara la desactiva, ara la torna a activar. Pot entendre que comenci a haver-hi una certa desconfiança dels usuaris en el sistema ferroviari?
Bé, haurem de vèncer-la fent les coses el millor possible i aportant tota la informació possible als usuaris perquè recobrin aquesta confiança, que òbviament vostè té raó, doncs és lògic que les imatges dels accidents ferroviaris són molt, molt impactants. És obvi que diguem-ne, amb les estadístiques, al llarg de les estadístiques, el ferrocarril continua sent el mitjà de transport més segur que hi ha, però és obvi que un accident com el d'ahir té un fortíssim impacte des del punt de vista visual, emocional, etc. I això, doncs, les persones tots ho sofrim, ho patim, i per tant, doncs, hem de trobar la manera de mica en mica recobrar la confiança. És així, i no hi ha altra manera que intentar fer les coses el millor possible. I repeteixo, en aquest moment el que pretén el govern de la Generalitat són dues coses: assegurar que l'Estat continuï invertint amb el ritme que ho ha fet els últims 5 anys, i necessitem uns quants anys més inversió en aquest ritme com a mínim, i en segon lloc doncs aquesta nova gestió de proximitat que s'està negociant, s'està treballant, i que estem avançant cap a aquesta, repeteixo, nova gestió que sigui d'una empresa presidida per una persona catalana, com ja ho és en aquests moments, que ho és la consellera, que propis directius siguin també nomenats des d'aquí, i aquest és el camí que nosaltres creiem que ens ha de portar doncs a un sistema que rulli al màxim.
Senyor Pere Macias, comissionat de la Generalitat pel traspàs integral de Rodalies, gràcies per atendre'ns i bona tarda.
Bona tarda.
Estarem pendents d'aquesta reunió aquesta tarda per veure si ens donen un termini, perquè ara mateix el senyor Macias deia que fins que no parlin amb els tècnics, però insistim que Òscar Puente ha dit que durant el dia d'avui no n'hi haurà de Rodalies, perquè a més una altra cosa és que un cop es doni l'ordre de tornar a engegar el sistema, d'una banda és que no és automàtic, necessites unes quantes hores per fer que els trens arribin a les capçaleres de les línies i a més que hi hagi maquinistes, i de l'altra que els maquinistes han anunciat una vaga i tu pots voler reprendre el servei i els maquinistes diuen que ells no se'n refien i que no treballen i que, per tant, no tinguis maquinistes per fer funcionar. I torno a donar la notícia, es talla la AP7, autopista de Barcelona, cap a Tarragona, direcció Tarragona, en direcció sud, a Martorell, i es demana a la gent, perquè durarà uns quants dies, alguns itineraris alternatius, la C25, l'eix transversal, aquells que hagin d'anar cap a l'interior, la Nacional 340 o la C15, els que hagin d'anar cap al Penedès, la C32, l'autopista del Garraf, per aquells que hagin d'anar pel litoral en direcció cap a Tarragona, o la C58 i la B40 per anar cap a l'A2 a Martorell, que aquesta sí que està en línia. Qui ha anunciat aquest tall de l'autopista és Ramon Lamiel, el director del Servei Català de Trànsit.
Farem un tall a l'alçada de Martorell. A l'alçada de Martorell es tallarà l'autopista AP7 sentit sud. Per tant, sentit nord no es veurà afectada. La proposta inicial afectava els dos sentits i això era una afectació molt important que nosaltres creiem que no podríem suportar durant molt temps.
La previsió era tallar l'autopista en direcció sud a 3:45, per tant hauria de fer 25 minuts que està tallada. Ara mateix, segons imatges que tenim, només hi ha un carril tallat, però vaja, en els pròxims minuts es tallarà l'autopista AP7 en direcció sud a l'alçada de Martorell, com deia el Joan, una de les autopistes que té més trànsit ara mateix a Catalunya. No sé com ho veieu, però la sensació de...
caos.
De desgavell, sí. I de... És que al final ja no te'n pots refiar, és a dir, hi ha un accident en una línia de rodalies i això acaba afectant l'autopista, i per tant està en totes les rodalies i, a més, una autopista.
Jo no vull ser alarmista, però a mi el que em genera més inquietud són aquestes decisions de un pas endavant, un pas enrere, de repent, amb l'alta velocitat, baixo la velocitat en el tram de Saragossa, després dic al cap d'una estona que no, després passen uns maquinistes que no se'ls havia fet cas fins ara i torno a baixar la velocitat, perquè tens una mica la sensació de que s'està com gestionant a cop d'opinió pública i no en base a la realitat del que pugui estar succeint. I això és el que a mi, personalment, com a usuari, és el que em genera més inquietud.
A mi em preocupa també la decisió aquesta d'aturar tot el servei de Rodalies. Ara escoltàvem a la Miel, que deia que s'havia d'anar en compte amb si tallar la P7 Nord, i en canvi amb Rodalies ahir es va prendre una decisió d'aturar tots els trens tot el dia. Aquest matí llegia el comunicat que ha tret la PTP, que és la principal organització en defensa del transport públic de Catalunya, que plantejava que hi havia altres escenaris possibles, que s'ha d'entendre Rodalies com un servei bàsic, igual que la salut i l'educació, i que, per tant, s'han de poder garantir serveis mínims i trens amb poques velocitats, que s'haguessin fet revisions de línies durant la matinada, almenys, jo que sé, les més usades, com la R1. I, per tant, aquestes decisions d'aturar tot Rodalies, que mou diàriament 400.000 persones, és molt bèstia, i jo crec que hi ha d'haver-hi protocols perquè no passi més.
De l'entrevista de Pere Macias s'entén la psicosi que els entra de dir, si se'ns ha... hi ha hagut una esllavissada en una zona en què no ha plogut gaire, 80 litres, ens deien els companys de meteorologia des de dissabte, 80 litres per metre quadrat durant 2-3 dies, no és una quantitat desmesurada.
No.
Si això ens ha passat aquí, ens pot passar a qualsevol punt de la xarxa. I s'entén que hi pugui haver allò, la seguretat per davant de tot. Ara, el senyor Pere Macias diu, no, és que aquell mur que ha cedit no és de la xarxa de Rodalies, apunta cap a Foment, perquè devia ser de la P7. Bé, però...
això la gent és bastant igual.
Les Rodalies passen per allà. Per tant, qui és responsable de Rodalies ha de saber si per on passa el tren és segur o no és segur, i si aquella paret o aquell mur podia cedir o no podia cedir, independentment que sigui de Rodalies o sigui del veí del costat.
No, i la sensació de pànic retroactiu.
A banda, que és veritat que Rodalies i la P7 és del mateix ministeri.
Sí, això no, moment, però no hi ha marge d'error, eh? Però sí que hi ha la sensació una mica de pànic retroactiu de la gent que, per exemple, la setmana passada va fer el trajecte entre Barcelona i Madrid amb AVE, i sent com es limitava la velocitat a 160 km per hora, quan segurament el van fer pràcticament el doble, doncs penses, potser no estava preparat el tren per passar per aquí. I amb Rodalies igual. Quan tu has d'inspeccionar tota una xarxa, vol dir que hi ha un dèficit claríssim de manteniment, i que la feina no es fa quan toca, perquè si una administració té molt clar que la feina està feta i que està tot quadrat com toca, no cal que ho revisis tot en un dia.
Dia complicat, el d'avui.
Molt complicat.
Fa pinta que demà també ho serà.
Sí.
I fa pinta que ho serà els pròxims dies, perquè a banda de en quin moment es voldrà recuperar el servei, que això ho veurem, aquesta tarda hi ha reunió, insisteixo, i es podria decidir potser que demà es vol reprendre el servei, però caldrà que els maquinistes hi juguin, perquè ara mateix no juguen, que van ser una vaga, i segona, això haurà de conviure amb un tall de l'autopista AP7 en direcció sud, en direcció Tarragona, a Martorell, que durarà diversos dies, segons que ens diuen, perquè s'ha de fer obres allà de manteniment. Per tant, realment, la situació no només no millora, sinó que cada vegada és una mica més complicada pel que fa a la mobilitat. Òbviament, com sempre, n'estarem pendents a Catalunya Ràdio i al 3CAT Info. Nosaltres ho deixem aquí. Joan López Alegre, Oriol Marc i també... Alicia Puig.
Cada dia algú se li ha d'oblidar algun nom.
I és,
no hi ha la tradició.
És culpa meva. Gràcies a tots tres. Fins la pròxima.
Gràcies.
Ho deixem aquí. Queda, 40 segons de publicitat i de seguida el Francesc Garriga amb la tarda de Catalunya Ràdio, que estarà també pendents d'aquesta notícia, d'aquest tall de l'autopista AP7 en direcció sud i que es produirà en els pròxims minuts i que durarà diversos dies perquè ha quedat malmesa per l'accident de Rodalies ahir a Gelida. Per tant, més embolic en la mobilitat. De seguida el Francesc Garriga ens ho explica o els blocs informatius de 3CAT Info. Adeu.
Catalunya migdia.
Aquest any, demanar els ajuts pels casals d'estiu extraescolars a Barcelona és més fàcil, més clar i més ràpid. Demaneu l'assignació del nivell d'ajut per les campanyes T'estiu molt, creixem amb l'esport i tardes educatives. Una sol·licitud per família entre el 15 de gener i l'11 de febrer. Més informació al 010 o a barcelona.cat/ajuts-extraescolars. Ajuntament de Barcelona.
Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.